De far a far, es magazín des matí de Ràdio Illa.
Vinga, va, les 11 i quart, per tant, 3 quarts d'hora de far a far, d'avui a dijous 27 d'abril, a les portes de l'inici oficial de la temporada aquí a Formentera. Fa un dia polit, una miqueta nuvolat a baix, però núvols molt fins, el cel és blau, i ara, doncs, relaxeu-vos, que anem a parlar d'un tema profund, complex, en aquest cas, com els que ens sol portar l'editorial Fragmenta, que ara m'ho ha sorprès amb una nova col·lecció que es diu Assaltar la Bíblia, que ofereix llibres d'assaig sobre temes contemporanis per mitjà de la relectura de passatges bíblics cèlebres. Hi ha un estil fresc, són breus els llibres, amb una mirada humanista i transversal, amb el convenciment que els textos clàssics són grans eines per pensar els reptes del present. Han començat, doncs, amb la publicació de Breu Història del Mandat, de Borja Bargunyà, també de La Nuesa, d'en Víctor Pérez i Flores, i també de Poder i Desig, de Nana Pazos. Però avui xerrem de Dominaràs la Terra, amb na Pilar Codony. Ella va estudiar veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona, va viatjar i va acabar la carrera a altres països, com Cuba i Estats Units, i ara actualment viu al nord-est de Catalunya, a prop de Banyoles, on actualment viu i treballa com a veterinària rural. Paral·lelament escriu i va guanyar el Premi Documenta amb la seva primera novel·la, Distòcia, l'any passat, o fa 2 anys, que va publicar l'altra editorial, una d'aquestes noves editorials que fa bones traduccions i, a més, dona veu a autors en llengua pròpia nostra. També col·labora amb 14. Aquí ella xerra sobre el Gènesi. Dominaràs la Terra és la seva aportació a aquesta col·lecció de Fragmenta. Molt bon dia, Pilar.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Escolta, tu ets aficionada a la Bíblia? L'havies llegit abans d'aquest repte que t'ha proposat Fragmenta?
Jo havia fet catequesi, però clar, fa molts anys d'això. I des de llavors no l'havia tornat a tocar. No, la veritat és que no. Sí, va ser tot un repte.
Tu vens una cultura catòlica a casa, l'has mamat de petita.
Sí, a casa som catòlics. El que passa és que ni el meu pare ni ma mare són practicants.
Com s'entén això, ser catòlic i no practicant?
I, bueno, vull dir que no anàvem a missa, no... Ma mare ensenyava abans de sortir de casa, si vols.
Sí, eh?
Però, sí, això sí. Però no... O sigui, jo com a nena, diguéssim, no vivia en un ambient... estrictament catòlic.
Home, Déu-n'hi-do, perquè ets l'any 87, per tant ets jove, no tens ni els 40 anys, i per tant vas créixer, doncs això, als anys 90, i, en fi, ja en aquella època, doncs, aquests vestigis més antics, aquestes pràctiques d'un catolicisme, doncs, més ancorat en les nostres vides, doncs, de fa, doncs, desenes o de fa mig segle, en fi, ja no eren tan habituals, i tu et senyaves abans de sortir a casa, Déu-n'hi-do.
Ma mare ensenyava, jo no. Jo no ensenyava a mi mateixa, diguéssim, ensenyava a ella. A mon pare, quan agafava el pa abans de tallar-lo, feia la creu.
Sí, això també és, això és.
Però mon pare no és creient, Això ho feia, això li va quedar com una mena de tic, diguéssim, de veure fer-ho als meus avis, que això pagès es feia molt. Agafar el pa de pagès aquest gros i fer la creu abans de començar a tallar. Són coses d'aquestes que... aquesta mena de costums que queden una mica, que gairebé esdevenen gairebé com folklòriques a vegades.
Sí, folklòriques, culturals.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí.
De vegades no ho sabem, perquè, o sigui, hi ha gent que no sap ni per què ho fa, però ho segueix
fent.
Exactament.
Sí, sí.
Escolta, tu comences parlant de la creació, el Gènesi, com el mite... diríem, fundacional, expliques, doncs, que els mites, i això, doncs, és una informació que no ha de venir de nou, doncs, són històries pràcticament fantàstiques, que fins i tot els més creients saben, doncs, que potser no succeïren en realitat. I expliques que el Gènesi és un dels relats més estesos i hegemònics de tota la humanitat. I expliques també que en aquest mite de la Terra, la vegetació i les bèsties queden reduïdes a un femení singular, desdibuixat i heterogeni. Un femení singular, ella, que equival al caos, l'home, en canvi, s'erigeix com un masculí singular únic i constitueix l'ordre. Per tant, tenim aquesta tensió, tenim aquesta oposició entre l'home i la resta.
Sí, 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 això una miqueta agafant la dicotomia clàssica que es parla sovint de natura-cultura, on l'home estaria dintre aquesta cultura i la natura seria una mica tota la resta. Doncs m'hi vaig recrear una miqueta amb aquesta dicotomia, li vaig canviar una mica el nom també, vaig posar-hi home-bèstia, i la bèstia en aquest cas seria això, no? això que justament has comentat, aquesta natura que inclou tant els arbres i els animals i tot allò que entenem com a natura, perquè aquesta també és una gran pregunta, què és natura, com fins i tot les dones, tot allò que no és propi de l'home, diguéssim, de l'home ordenador, d'aquest home a qui tot va ser donat, fins i tot una dona. No, no ens hem d'oblidar d'això.
Molt bé. Després continues amb el llibre xerrant d'aquesta revisió ja a partir de l'època de la Il·lustració, sobretot el que fas és versar la figura de Descartes i expliques i parles del mecanisme. Què és el mecanisme?
El mecanicisme. Sí, això és això va ser un dels girs científics del segle XVII, on es va dir que la natura, és a dir, tot allò, aquells misteris que fins llavors s'havien atribuït a forces ocultes que no se sabia ben bé què passava, en realitat formaven part d'un sistema que es podia conèixer de la mateixa manera que es pot saber com funciona un rellotge. Uh-huh. I que, per tant, en ser cognoscible, doncs podia ser fàcilment abastable o disponible, podia estar disponible per l'home. I a partir d'aquí, bueno, va ser els inicis de la ciència com a tal que ha arribat fins on hem arribat avui, no?
Expliques per il·lustrar i per complementar aquest text, cites un fragment de la insuportable lleugeresa de l'ésser, en aquest cas de Kundera, d'aquest autor txec exiliat, que el que dius és que una de les protagonistes, Teresa, no vol donar simple nom al seu ramat de bèsties, de vedelles, en aquest cas, sinó que els hi vol donar ànima. Tu creus que és estúpid avui, tu que tractes cada dia amb animals, dubtar que els animals tenen ànima?
Clar, sí, també, què entenem per ànima. A mi el que sempre m'ha sorprès o m'ha espantat una mica és justament això, que també ve de les teories cartesianes i d'aquell moment del segle XVII, no?, en què probablement ve d'abans ja, no?, però en què l'home es dotava d'una certa base biològica, com tota la resta, no?, en aquest cas en deien res extensa, i també se'l dotava d'una altra part més espiritual, que era l'ànima, tot allò, en fi, que li dona com una entitat, que era el res cogitans en aquest cas, i en canvi, tant els vegetals com els animals, els hi mancava aquesta part de l'ànima, no? Llavors aquí hi havia com la diferència principal entre home i res. I per això vaig a parlar d'això, perquè també hi ha en un fragment del segon relat del Gènesi, de la creació, Déu li diu a l'home, li dona a l'home tots els animals i li demana que els hi posi un nom. És a dir, l'home nombra els animals. Que no és... És bastant significatiu aquest gest. És a dir, jo t'ho dono tot, jo, Déu, et dono totes aquestes bèsties i tu els hi poses un nom. En aquest moment et pertanyen, no? Diguéssim, tu les nombres i tu les diferencies. Elles no es diferencien. Ets tu, si de cas, que ho fas. Llavors, en aquest fragment d'en Kundera, de la insuportable lleugeresa de l'ésser, m'interessava perquè justament surt aquest ramat de vedelles i una dona, que és la Teresa, que els hi posa un nom, i ho posava una mica en contraposició amb aquesta part del relat. És a dir, Teresa, quan els hi posa el nom a aquestes vedelles, el que vol fer és distingir-les, però justament per donar-los un ànima, no per posseir-les com a tal. I es troba justament que és incapaç de fer-ho, perquè el ramat ha crescut tant que ja no és incapaç d'ella mateixa de distingir aquests animals els uns dels altres, no? Mm. Llavors Kundera acaba dient que el món ha donat la raó a Descartes. Es refereix, evidentment, a l'agroindústria i a aquesta manera de produir aliment que es basa en l'acumulació de bestiar en espais petits i de molts caps d'animals que no podem distingir els uns dels altres, per tant, que no els podem individualitzar i, per tant, que realment hem arribat a veure'ls com una massa uniforme de coses. Això em referia quan citava Kundera aquí i per això ho posava en contraposició amb el relat del Gènesis.
Tu en aquest capítol diríem que parles, diríem en veu alta, de que si encara dubtem que els animals pateixen, que els animals, doncs... De fet, és una de les qüestions filosòfiques del moment, no? Fins a quin punt, encara ara, no? La nostra relació d'humans amb els animals, amb les bèsties, entre cometes, i d'aquesta qüestió última de si tenen ànima i tal, no? Per exemple, doncs, o consciència, per exemple. Ara llegia l'altre dia un article sobre que cada cop hi ha més, diríem, evidència que, per exemple, els cans, els gossos, somien. I que això planteja molts dubtes, no? Recordo també un reportatge que explicava doncs, com s'havien estudiat grups de ximpanzés, no recordo quin país, però que s'havien durant molts anys observat a diversos grups de ximpanzés i vaig llegir un relat, era El País, fa uns anys, sobre guerres d'entre diferents grups de ximpanzés i el que va sorprendre més els investigadors, els etòlegs, va ser, doncs, l'extrema crueltat a l'hora, doncs, de per exemple, doncs, de lluitar i de causar patiment i dolor als altres animals. Això també seria aquesta idea, coses, atributs positius i negatius, que els animals doncs, tenen ànima i que no en són tan oposats a altres, com ho planteja, doncs, per exemple, a textos clàssics sagrats?
Sí, hi ha un tema de proximitat que cada cop veiem que és més innegable, evidentment, no? Tot això que deies de la consciència, aquests comportaments que fàcilment ens hi podem veure reflectits i molt més, evidentment, quan són animals que són molt propers a nosaltres, biològicament, com els grans simis. Però també hi ha un altre tema que no és gens menor, que és que com més avança la ciència, com més investiguem, com més diversitat d'observacions es fan i de metodologies s'utilitzen per fer-les, etc., com més sabem, més ens adonem que no sabem res. Que realment el misteri segueix allà i està... Jo, bueno, per mi, això és opinió personal, però penso que està molt bé que hi sigui. Probablement no arribarem a saber-ho mai tot, espero. I ni tan sols de nosaltres mateixos, evidentment, com podem pretendre entendre exactament com funciona el món. És una manera també de dir que aquestes teories mecanicistes, que tampoc estic demonitzant el senyor Descartes, que tenia moltes coses bones, evidentment, com tots els filòsofs, i se l'ha demonitzat moltíssim, sobretot des de l'ecologisme, però és veritat que aquestes teories mecanicistes cada cop s'està veient que aquesta possibilitat de conèixer és molt limitada. I com més sabem, més ens adonem que no sabem res. I això també em sembla important. No només entendre que hi ha una proximitat, que evidentment els animals són éssers capaços de patir, probablement moltes plantes o la majoria de plantes també, qualsevol ésser viu, té aquesta capacitat i no sabem quins límits té encara, o no ho sabem molt bé, i no hem de menystenir les capacitats dels altres, evidentment, però també ens hem de donar que probablement no podem arribar a saber tot. I no passa res. No passa res. També està bé que hi hagi aquest misteri o aquest enigma, o diguem-ne com vulguem, i l'hem d'estimar, també, aquest misteri, no? Forma part del món i com nosaltres en formem part.
Molt bé. Escolta, expliques a la pàgina 43 del llibre, deixes anar una frase que a mi m'ha impactat, que és: la vinculació de l'espècie humana amb la natura ha causat molta confusió a l'home. Per què?
Sí. Justament això que estàvem parlant ara, no? Això que em deies dels ximpanzés, per exemple, que actuen amb molta crueltat. Clar, això s'ha fet servir a vegades com a pretext, no? De, fins i tot, algunes paraules, com diu Vincent Despret en el llibre de Viure com els ocells, que també el cito bastant, com el territori, aquest terme territori, tot i que ella és bastant cauta amb aquesta coincidència, però va aparèixer en el moment en què es començava a parlar de propietat privada. És a dir, que és bastant sospitós, no?, que comencem a parlar dels territoris dels animals, de com els defensen activament, d'aquesta violència que genera, i que alhora comencem a parlar d'un tema de propietat privada, de percebre l'entorn com parcel·les que tenen uns límits, que pertanyen a algú, per tant, són defensables d'altri, etc. I sí que hi ha hagut aquesta tendència, quan ens ha convingut, a comparar-nos feliçment amb animals, no? A dir, bueno, nosaltres doncs hem arribat fins on hem arribat, hem fet aquesta destrossa, però escolta'm, i les formigues, mira com domestiquen els pugons, no? I tal i qual, i a la seva manera, doncs, també si les deixessis fer podrien arribar a dominar un cert entorn, o hi ha comportaments que semblen bastant anàlegs, no? Llavors, aquestes comparacions són bastant perilloses, entre altres coses, perquè acaben justificant comportaments nostres moltes vegades que difícilment trobarien justificació moral, però s'han utilitzat, i alhora també la comparació amb la natura ha servit per menystenir altres humans, no? En casos d'altres races, en un cas bastant recent que va ser l'Holocaust, amb les dones moltíssimes vegades, etc. Llavors hi ha aquesta hipocresia, no?, de que quan ens ha convingut justificar guerres, comportaments violents, etc., doncs hem decidit que mira que també som grans simis i per tant ens comportem de certa manera.
Aquí la teva, diríem, anàlisi, no?, de Hannah Arendt, de la que cites que la violència no té res de bestial ni d'irracional, no?
Clar, sí. Hannah Arendt té un llibret petit que es diu Sobre la violència, on ella fa una anàlisi molt, molt, molt política, diguéssim, de la violència, no? com una capacitat d'oposar-se a alguna cosa i de canviar una situació, que és el que genera aquesta violència. Tampoc m'interessava massa la gran part del que explica aquest llibre per el tema que tractava, però sí que hi ha un moment que ella fa referència això, justament, el comportament d'altres animals, i ella diu: a mi també em sembla fascinant que altres animals es comportin com nosaltres, però no veig de quina manera això podria justificar o no el nostre propi comportament. És a dir, deixem d'emmirallar-nos allà on no toca, no? I centrem-nos en les coses importants. Uh-huh. I em semblava adequat justament per això, perquè la natura s'ha fet servir una miqueta com ens ha convingut. Ja. I hem anat forjant aquesta imatge que tenim d'ella, que en algunes coses possiblement s'ajusta a certa realitat, i en altres també s'està veient que potser no.
Molt bé, doncs estem parlant d'aquesta nova col·lecció, Assaltar la Bíblia, un nom provocador, que ofereix llibres d'assaig sobre temes contemporanis per mitjà de la relectura de passatges bíblics cèlebres. Un d'aquests nous llibres és aquest Dominaràs la Terra, també, doncs, frase molt coneguda, en aquest cas de Pilar Codony, aquesta veterinària rural i escriptora. Ja per acabar, la bona salvatge, Pocahontas, un personatge històric. Dius que quan eres petita, doncs, t'encantava la pel·lícula de Walt Disney. No sé si després vas veure, doncs, aquella revisió que em va fer Terrence Malick amb El nou món, la pel·lícula amb Colin Farrell, El nou món, que és una revisió també és una revisió també, diríem, més poètica de la història de Pocahontas, i el que tu ve a dir és que el que tu venies a dir és que hem creat també aquesta etiqueta, hem creat aquesta categoria des de la nostra visió doncs, occidental colonialista sobre el bon salvatge, no? Sobre el salvatge que l'hem, doncs, diríem, adjectivat i era el que ens convé per tranquil·litzar-nos i per entendre una miqueta tot allò desconegut, no?
Sí, aquesta domesticació del món que creiem necessària per justament per mantenir l'ordre. I en aquest cas, clar, amb la colonització això es veu molt clar, no? També el llenguatge, la importància del llenguatge, com ens defineix el llenguatge a cadascú, no? Podia anar pel món, anar a arribar a una selva, decidir que allò és salvatge, perquè en contraposició d'allà on vens, que és, no sé, doncs Londres o Espanya o el que sigui, doncs tens un entorn més domesticat i allò que et trobes allà és absolutament indòmit i en dius salvatge i llavors et trobes unes persones vivint allà i els hi dius salvatges, quan per aquesta gent aquesta selva i aquesta manera de viure és una realitat ben normal, no? I no tenen cap paraula, perquè ells no, en molts casos no tenien tampoc una paraula per definir allò domèstic o allò domesticat. Llavors, clar, el que estàs fent posant etiquetes sempre, sempre, sempre és posar-te tu en evidència, no? Amb aquesta manera de parlar. El fet de dir-li princesa a una persona que era filla d'un jefe, o suposat jefe d'una tribu indígena, quan aquesta gent no parlaven de princeses, li estàs donant aquest punt aristocràtic, bonic, romantitzat, de la princesa índia, i en aquest cas amb l'afegit que evidentment se la van emportar cap a Anglaterra, i va estar amb el rei, i no sé quantes històries. Tot això, clar, ha dit molt d'aquest home ordenador també al llarg de la història, i és aquest, bueno, per mi, clarament és aquest afany, no?, de tenir-ho tot ordenat, domesticat i sota control, especialment, no?
Moltíssimes gràcies a Pilar Codony per aquest temps teu. Et deixem tornar als animalons a fer feina com a veterinària i que tant de bo doncs segueixis escrivint novel·les i assaig i que, en fi, et puguem gaudir. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.